Radio Astel.
Passen dos minuts de dos quarts de deu del matí. Demà s'obre el termini de presentació de les candidatures per les eleccions catalanes del 12 de maig. El període de presentació finalitzarà el 8 d'abril. I Clara Ponsatí i Jordi Graupera fa setmanes que van presentar un nou partit polític independentista anomenat Alhora, amb la intenció de ser el quart espai independentista, diuen. Tenen la idea de presentar-se a les quatre demarcacions catalanes i encara no se sap qui serà el cap de llista. Per parlar-ne de tot plegat, tenim amb nosaltres a Clara Ponsatí, una de les impulsores del partit. Clara Ponsatí, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Una de les impulsores del partit i eurodiputada encara, no?
Sí, 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 fins al final del mandat. Queden fins a l'última... ple és l'última setmana d'abril.
Què tal això de començar una nova idea política i seguir com a eurodiputada al costat de Carles Puigdemont?
A veure, jo vaig concórrer a les eleccions al Parlament Europeu amb Carles Puigdemont i Toni Comín, que era d'Esquerra Republicana. I en aquell moment, després ells van fundar un partit que es diu Junts, però, i jo no hi vaig participar, però vaja, el mandat que teníem era de fer arribar la causa catalana d'Europa i això és el que hem fet durant aquests 5 anys i ja us veig, en queden 6 setmanes i ho seguiré fent fins que s'acabi el mandat.
Està desencantada amb Carles Puigdemont?
A veure, avui hem aconseguit les signatures per poder-nos presentar a les eleccions, del Parlament de Catalunya i el que estem extraordinàriament contents. Hem mobilitzat en una setmana, feia només una setmana que havíem anunciat que existíem i en una setmana hem aconseguit mobilitzar 500 voluntaris que han organitzat la recollida de signatures d'una forma fantàstica i els estem extraordinàriament agraïts. És que jo no sé com dir-ho, els estimo jo, els voluntaris d'Alhora, perquè hem fet una tasca que era ingent, que no teníem gens clar que l'aconseguiríem i ha sigut fantàstic. I per tant, de moment, avui estem molt i molt contents perquè creiem que hi serem segur. Teníem el dubte de si podríem, perquè és molt complicat aixecar milers i milers de signatures en un partit que no té res, que no té local, que no té diners, que no té afiliats... que pràcticament ningú coneix, que tenim poquíssima exposició als mitjans, perquè la que convoquen eleccions, els mitjans se senten estan obligats, o vaja, actuen com si tot el que no està ja a les institucions no existís. Clar, la nostra feina és existir i aparèixer. Per tant, us estem molt agraïts que ens dongueu veu. Moltes gràcies, Ràdio Estel. Però vaja, avui el que celebrem és que hi serem.
Deia, i només li preguntaré una vegada més, eh? De seguida li pregunto per aquestes signatures que és veritat que ha aconseguit a l'hora per presentar la seva candidatura, però m'estava fent una mica de política. Jo sé que Clara Ponsatí ho és poc de política en aquest sentit, però estava fent una mica el violinista sobre el tejado. Estàs encantada amb Carles Puigdemont?
Això és una cosa que els electors... han dit, enviar en 2 eleccions, hi ha 700.000 vots independentistes que han desaparegut i que nosaltres estem aquí per oferir una alternativa a aquests 700.000 vots electors que troben que no estan ben representats al Parlament de Catalunya, perquè és evident que el Parlament de Catalunya hi ha des de l'octubre hi ha majoria independentista, hi ha majoria absoluta, hi ha majoria de vots, però malgrat això que els partits que lideraven l'octubre no van fer la feina que havien de fer. I per tant, nosaltres estem aquí perquè aquests electors i els altres que voten amb una pinça al nas puguin ser representats. La nostra missió ara mateix és aparèixer i rompre i representar una veu que no està, efectivament, que està desencantada amb els líders polítics de l'octubre. Ara... I no és només un.
Ara en parlem de tot plegat. Abans, però, em deia, han aconseguit les signatures necessàries Inclús crec que les han passat, de llarg.
Sí, sí, sí. Perquè hi ha d'haver un marge de seguretat, perquè després la Junta Electoral pot triar i dir aquesta no val, etc. Per tant, confiem que el que tenim més serà suficient.
Hi ha cap de llista, però?
El cap de llista, els caps de llista de les quatre demarcacions els anunciarem durant aquesta setmana. Anem per passes, perquè si no superem una passa no té sentit plantejar-se la següent, i per tant ara la segona etapa serà efectivament constituir les candidatures, que tampoc és fàcil, perquè al cap i a la fi un partit que no existeix i que necessita presentar més de 135 persones a les eleccions, aquí això també és una tasca ingent amb la qual estem treballant, ho farem públic en els propers dies.
Com ha canviat la vida de Clara Ponsatí de viure a l'exili a fundar un nou partit que a correcuita s'ha de presentar unes eleccions anticipades?
A veure, jo fa un any que vaig poder tornar durant aquest any i he seguit fent la meva feina d'eurodiputada, però evidentment he tingut la sort de poder tornar a trepitjar a Catalunya i de viure a mitges entre Brussel·les, Estrasburg i Barcelona, i per tant la meva vida ha canviat, que ara dels últims mesos havia agafat molts més avions que els que agafava abans, que em podia desplaçar doncs amb metro i amb tren per anar al Parlament. I evidentment l'altre gran canvi és que he pogut trepitjar el país, parlar amb molta gent, pulsar més de forma més directa quin és l'opinió, les opinions, evidentment, el país és molt variat, i tenir, parlar amb molta gent que m'han persuadit de que aquest projecte que hem engegat és necessari.
Jordi Graupera, ha estat el gran persuasor.
A veure, jo amb Jordi Graupera ja hi he treballat molt abans, per tant, no, ens han persuadit, diguem-ne, aquesta iniciativa, aquest nou partit polític que hem engegat amb Jordi Graupera, també amb Anna Ponsoda, i també amb Ada Ferrer, i aviat us comunicarem més noms. Per tant, és un projecte que l'hem estat pensant durant temps. La fundació, diguem-ne, administrativa del partit és del 27 de febrer. Per tant, és extraordinàriament recent. Teníem un projecte que primer volia donar a conèixer el partit, pulsar fins a quin punt hi havia resposta per aquest partit existís, i després pensar com participar a les eleccions. Ens hem trobat que al cap d'una setmana d'anunciar que explicaríem el partit el dia 23 d'abril, el president Aragonès va convocar les eleccions i vam haver de decidir si hi anàvem o no hi anàvem, era caixa o faixa, i vam decidir tirar-nos a la piscina, i de moment anem bé.
Anem aquest 23 d'abril. Què passarà el dia 23 d'abril al Teatre Borràs?
Explicarem el nostre projecte polític, però mentre que quan vam anunciar l'acte pensàvem que seria la primera vegada que explicàvem el nostre projecte polític, com que ara anem contra la llotja, farem els possibles per anar-lo explicant. Abans ja hem explicat algunes coses, i l'acte del dia de Sant Jordi, que us recordo que va exaurir les vocalitats en un temps rècord, per tant és evident que hi ha interès i que hi ha inquietud, i després hem obert una altra sessió a 9:15, que encara queden algunes entrades, per tant si algú ens vol venir a escoltar encara ho pot fer el dia de Sant Jordi, a l'hora.cat podeu comprar l'entrada. Explicarem el nostre projecte, parlarà la gent que estarà al capdavant d'aquesta proposta política, i confiem doncs que això sigui prou persuasiu com perquè puguem fer una bona campanya electoral després.
Parlem una mica d'aquesta proposta política. Alhora és un partit de centre, d'esquerra o de dreta?
A veure, Alhora és un partit que acull gent, els que ja ho veureu quan us expliquem qui són la gent que està a les llistes, que acull gent des de l'esquerra independentista fins al catalanisme liberal. I per què creiem que és perfectament compatible acollir gent diversa d'aquesta mena en el nostre partit? Doncs perquè primer el que ens preocupa és el projecte d'independència de Catalunya, la llibertat de Catalunya, i creiem que per treballar per la llibertat de Catalunya no es pot esquivar el conflicte amb Espanya. I el que ha passat en els últims 6 anys és que els dirigents polítics han renunciat a mantenir el conflicte amb Espanya i d'aquesta manera ens han afeblit i han renunciat a la independència, però al mateix temps hem anat retrocedint en molts altres aspectes, a nivell de llengua, a nivell d'escola, a nivell de projecte energètic i a nivell de projecte socioeconòmic. Hem retrocedit perquè hem renunciat a confrontar-nos amb Espanya i sense confrontar-nos amb Espanya perdem.
Ara toquem algun d'aquestes qüestions que es posava sobre la taula a Clara Ponsatí. Abans, però, senyora Ponsatí, creu que amb uns temps tan políticament crispats, paraules com conflicte hi ajuden?
Nosaltres creiem que esquivar el conflicte és sotmetre's i ens condemna a la submissió i a la mediocritat, que és el que ha dominat la política catalana en els últims anys. La paraula conflicte és una paraula que no és agradable, però el que tenim amb Espanya és això, i esquivar-ho és retrocedir, renunciar i sotmetre's a Espanya, i això nosaltres no ho volem fer.
Avui, com sap, cap a 1:15 del migdia, el president aragonès ha anunciat una compareixença on vol explicar un nou pla per fer un nou referèndum que s'encaixi en la Constitució espanyola.
Això és és l'enèsima, com ho puc dir sense ser poc fina, unicorni de la política catalana. L'autodeterminació de Catalunya no es pot, no és un problema d'encaix, és un problema d'alliberació i necessitem polítics que ens vulguin alliberar, no que ens vulguin encaixar.
Com s'aconsegueix la independència, senyora Ponsatí?
Doncs obeint el mandat del poble de Catalunya quan li poses un referèndum al davant i et diu que endavant. I això és el que no va passar. Evidentment, amb aquests 6 anys de retrocés, hem perdut bous i esquelles en termes d'eines per avançar cap a la independència. Els partits polítics tenen la independència com una mena d'ideari, com el Partit Socialista Espanyol pot tenir el socialisme, ja sabem que com de socialistes són, oi? Doncs cada vegada ens sembla més això i, per tant, és evident que cal tornar a posar la independència, cal tornar a engegar la mobilització social i no és una cosa que es faci bufant i fent ampolles, però tampoc és una cosa que sigui física quàntica, es fa com s'han fet les independències a altres països del món que les han assolit.
Això sent el punt que som, es pot fer en 4 anys?
Es podria fer, sí. Jo crec que és poc probable que hi hagi les eines polítiques tan de pressa, però en tot cas, si els altres partits polítics que són al Parlament o que seran al Parlament, que diuen que van a la independència, volen anar per feina, és evident que es podria fer, sí.
I això que m'explica, per què no és un unicorn?
Perquè s'han vist molts països que s'han alliberat de l'estat que els dominava. Això, a la història n'hi ha molts, molts i molts, i de fet a la història recent també, per tant això no és un unicorn. A Espanya ha dit i ha manifestat i ha expressat i ha actuat moltíssimes vegades deixant clar que la Constitució espanyola no admet cap mena d'autodeterminació. Seguir parlant d'una cosa que sabem que no passarà a mi em sembla absurd, però vaja, cadascú té el seu projecte i les eleccions són per això.
Llegia que aquests darrers dies també s'acosten unes altres eleccions com són les eleccions al País Basc i llegia declaracions, per exemple, de l'Esquerra Abertzale, del senyor Otegi, que deia primer hem d'aconseguir ser a les institucions.
Ells no hi han sigut en el govern basc, Bildu, el Partit Nacionalista Basc, sí que hi ha sigut. A veure, jo crec que hi ha moltes coses molt interessants que s'han d'aprendre del País Basc, però algunes lliçons que volíem de tenir presents, diguem-ne, el País Basc té un règim econòmic i polític molt diferent. Tinguem en compte que els bascos cobren per estar dintre d'Espanya. Els catalans paguem i paguem molt car. Per tant, jo ja entenc que el seu règim d'autonomia és diferent del nostre, que és d'absoluta submissió i expoliació, que no és el cas dels bascos.
Jo entenc també, senyora Ponsatí, que mentre no fan aquesta independència que volen assolir, almenys des del seu partit, han de gestionar un govern i, per tant, proposen un canvi de model econòmic, per exemple, on hi diuen el següent en programa electoral. Vivim una crisi d'empobriment. Cal un nou model econòmic sostenible i amb perspectiva social centrat en el coneixement i la innovació per fer un país a l'altura de les nostres ambicions que permeti a les famílies accedir a un habitatge i als joves prosperar sense haver d'emigrar i tenir fills quan vulguin i no quan sigui massa tard. Com es fa tot això?
Doncs canviant les polítiques econòmiques, deixant de posar tot l'èmfasis en les polítiques de baixa productivitat, projectes que l'únic que volen fer és perdoneu, extendre el model de turisme i de salaris baixos. És evident que els últims anys l'únic que hem fet ha estat ampliar un model que està esgotat. I, per tant, cal un canvi, cal posar èmfasis en la indústria, en la tecnologia i en la ciència. A més, per això hi ha altres coses que són molt urgents i que també, diguem-ne, que estan a la nostra més alta prioritat, que serà la més important, és la llengua. Malgrat que les eines de govern són limitades, és evident que no s'han fet servir per defensar la llengua catalana. El retrocés en aquest sentit és immens i, per tant, cal un pla de xoc per tornar a posar la llengua catalana a l'escola, per extendre l'ús de la llengua catalana en els mitjans de comunicació, en el comerç, en l'activitat econòmica, etc. Per tant, una gran prioritat per nosaltres és una política de llengua que té una gran component en l'educació. Creiem que cal que assegurar que totes les famílies, tant si són d'un nivell econòmic com un altre, puguin educar els seus fills en català, i aquest és un dret que ara mateix no s'està garantint i no s'està donant l'oportunitat d'incorporar-se a la plena catalanitat a tots els infants que viuen avui a Catalunya, i aquesta és una prioritat per nosaltres.
Més enllà de les polítiques lingüístiques, com sap que no s'hagin aprovat els darrers pressupostos del govern de la Generalitat, ha fet que, per exemple, i em consta que és així, la gent del tercer sector està molt emprenyada, molt emprenyada. Què planteja alhora pel que fa a les polítiques socials?
Nosaltres creiem, a veure, el que hagi passat amb el pressupost té que veure amb les misèries de la política catalana. És evident que la discussió no era sobre el pressupost, era sobre en quin moment convenia convocar eleccions o no convocar eleccions.
Sí, vostè ho creu així?
No tinc, a veure, no em sembla que el content, el poc que li va preocupar al Partit dels Socialistes de Catalunya que es convoquessin eleccions és bastant una prova. Però vaja, tampoc, no em sembla que calgui dedicar-li més estona. Bé, nosaltres creiem que un model econòmic que enfatitzi una economia d'alta productivitat i de salaris més alts, que es preocupi de la vivenda, que protegeixi els més desafavorits, això és una cosa, és una política que requereix un canvi de model econòmic molt, molt radical, i això no ho hem vist en els últims anys. Per tant, jo ja entenc que les entitats socials poden estar inquietes pel seu curt termini, que evidentment és molt greu. Clarament d'això no en tenim la responsabilitat nosaltres.
Jo ja entenc que alhora és un partit que està una mica a les beceroles i vol presentar també el dia 23 tot el seu programa electoral ben explicat i ben explicat. Però estàvem parlant sobre vivenda. com s'aconsegueix a la pràctica baixar els nivells abusius que s'estan posant sobre el mercat d'habitatge?
A veure, ningú té la solució màgica i, per tant, pretendre que hi ha polítiques que en el curt termini resoldran el problema de la vivenda, que és un problema que en Catalunya té categoria de tragèdia. Pretendre que això ho pot solucionar un govern en el curt termini, quan portem dècades en les que els governs prometen que construiran vivenda social i després això no es materialitza, evidentment es pot fer molta propaganda amb promeses, però l'única manera de que el preu dels lloguers es pugui aturar és que hi hagi moltíssima més oferta, i això no ho ha fet cap govern. Hi va haver governs socialistes que durant molt temps van fer vivenda de venda, i això només ha repercutit en que els preus encara pugin més, perquè això ha anat a parar a les persones que van tenir la sort de replegar aquesta vivenda social de venda, doncs ara són propietaris. Mm. Per tant, clarament hi ha hagut un error sistemàtic per part de tots els governs durant dècades, i això no es resol fàcilment. Tampoc es resol fàcilment fent lleis de control de preus, que a sobre generen formes d'escapolir-se, com la que s'acaba d'aprovar, perquè és evident que el resultat d'aquesta nova normativa serà encara pitjor.
De seguida, senyora Ponsatí, li pregunto també sobre els possibles escenaris postelectorals. Abans, però, deia aquest matí que precisament un dia com avui encetem aquestes entrevistes electorals, si en podem dir així, perquè encara no estem en període electoral, però vaja, som a punt d'entrar-hi. I aquest matí donava una notícia que em frapava molt, i deia que els hi preguntaria a tots els candidats o a tots els partits que vinguin a Ràdio Estel. Són dades del balanç de criminalitat del Ministeri de l'Interior corresponents a l'any 2023, que demostren que la violència sobre la dona és un dels fenòmens més preocupants d'inseguretat a tot l'estat espanyol, també a Catalunya. De fet, les violacions es disparen a l'àrea metropolitana de Barcelona el 2023 amb un 50% més de casos a la capital. I encara, a la província, les agressions sexuals en penetració pugen un 40% i a tot Catalunya un 34%. Pel que fa a les denúncies, també pugen en un 33,4%. Senyora Ponsatí, com solucionem aquesta xacra?
A veure, em sembla que hem de distingir entre el que evidentment és una xacra i el que signifiquen aquestes dades, que probablement es poden interpretar com el resultat de que hi ha més denúncies de les que hi havia anteriorment, a la mesura que és evident que, malgrat que això és una xacra social tràgica i cada agressió és intolerable, també hi ha, crec jo, un estat d'opinió social que no hi havia fa uns anys. I, per tant, a la mesura que hi ha més consens i més polítiques per defensar a les dones en aquest front, hi ha més denúncies. És difícil de mesurar, eh? Per tant, jo crec que en aquest sentit em sembla que s'està avançant i, per tant, crec que el que no es pot fer és frenar en la defensa dels drets de les dones i en la política contra la violència contra les dones.
Finalment, anem a aquests escenaris postelectorals. Temen des d'alhora un nou tripartit?
A veure, és una possibilitat. Nosaltres ara mateix el que ens preocupa és ser presents. Per tant, ara posar-nos a fer especulacions sobre qui sumarà què, bueno, és evident que és una possibilitat.
Suposo que em
comptaré. Però vaja, no crec, si haig de fer previsions sobre com es notaria en la política i en el dia a dia dels catalans un govern amb el senyor Illa i Esquerra Republicana, suposo, quan dius el tripartit, no? Perquè també podria ser un tripartit amb el senyor Illa i Junts, no ho sé. Tot és possible a la vida. Vaja, si el senyor Illa necessita aliats per governar l'autonomia, bé, tampoc haurem de veure en què es diferencia aquest govern del que hem tingut en els últims 4 anys.
Per què un quart espai independentista no fragmenta l'independentisme?
Perquè hi ha una gran bossa de vot que no està representada, que no vota i que necessita representació.
Tem que se l'endugui l'Aliança Catalana?
A veure, l'Aliança Catalana encara no ens han dit si han aconseguit els avals, per tant no sabem si seran.
I acabo com començava, si depengués de l'hora, Carles Puigdemont seria president de la Generalitat?
Depèn del projecte polític que presenti, no?
Què li va semblar el projecte polític que va presentar quan va dir que seria cap de llista?
No va presentar un projecte polític.
Clara Ponsatí, moltíssimes gràcies per venir avui a la caravana de Ràdio Estel.
Moltes gràcies a vosaltres.
Ràdio Estel.